gambes a la planxa,
fets amb all i julivert, entremesos variats, cigrons estofats, musclos a la marinera, escudella i sopa d'all, cargols a la llauna, truita d'albergínies i arròs amb conill.
Benvolguts oients del programa de gastronomia d'aquesta emissora, El gust és vostre.
Prunes i pinyons, també hi ha pulles de rostit, i a la cassola, prunes i pinyons.
Calamars a la romana, truita a la navara,
la gallega,
i llobarro al sol, sal de peix, angules a la bilba, llucets a la brasa, pil-pil-pil-pil-pil-pil-pil, bacallal, pil-pil.
Presentat i ideat pel col·lectiu gastrònom El gust és vostre, format per Àngel Grabulosa, David Oliveres i el que us parla, Joan Antoni Rossell. Estem a meitat d'abril, la primavera està en el seu moment més àlgic i, lògicament, tenim sobre l'agricultura algunes novetats que es van incorporant al gran ventall que la natura ens ofereix. Àngel, ens en fas 5 cèntims de totes les novetats?
Arribada la primavera, tots els que vulguem tenir cura d'un hort hauríem de conèixer una mica tots els factors que ens influiran en el correcte manteniment, perquè el nostre hort es desenvolupi, si no en un estat perfecte, almenys que no desentoni dins els paràmetres de la bona horticultura. Així doncs, abans de començar a plantar els cultius, haurem de tenir en compte diverses coses. Treballar la terra, que vol dir donar-li esponjositat. Posar l'abonament necessari per obtenir bons productes. Evitar les males herbes. Preparar un sistema de reg que creiem el més adient pel nostre hort. Una vegada preparada la terra, ja podem fer els primers passos. Crear les línies on podem plantar les nostres hortalisses. Què vol dir això? Que si, per exemple, tenim l'hort encarat de cara de nord cap a sud, doncs si el sol ve més o menys del sud, si fem plantes que pugin molt, doncs no podem posar-los davant que facin ombra a les altres, sinó començar per aquestes plantes més aviat cap al costat allà. Fer una mica d'ordre, eh? Jo, com vaig tenir l'hort aquí a Llagostera, jo, allà de la Vianya, per exemple, les línies els fèiem amb el peu, saps? Allà amb el peu, i després hi posàvem d'això, però aquí tenia al costat dos hortalans que eren paletes, i es veu aquesta gent, tu ja ho saps, que aquests sempre van amb el nivell, no?
I el cordill.
I el cordill, clar. I tot això. I, esclar, jo de seguida, doncs, tu, vinga, posem cordills i ben alineat tot i ben arreglat, eh? Després, seguir un ordre també de les plantacions, que, per exemple, si fas enciams i més o menys durant l'any gastes 30 enciams, doncs comença fent a 10, d'aquí 15 dies 10 més, per anar collint, eh, i anar fent això. Després, l'abril és un mes que sol ploure força i l'augment de les temperatures afavoreixen el bon desenvolupament de les plantes, però també el creixement vigorós de les males herbes, que si volem tenir un hort net, doncs haurem de tenir molta cura anar traient les herbes, eh?
Hi ha molta gent que no hi té cura i després no saps el que és el pobre.
Sí.
Aquest podria ser jo, però ja per això no faig hort.
Home.
Però jo quan feia hort feia, em deien, ecològic, i posàvem palla perquè no hi naixés l'herba i
això
tot això.
Bé, sí.
Sí. No, després...
Tu anaves a pensar, ja, eh?
Sí, però també ho vaig deixar de fer, eh? No, ara aquest any en tinc una mica d'hort, però... Ja faig poca cosa per no haver d'arrencar gaires herbes. I ho faig una mica amb el peu, la rasa, i encara
sí.
No... Ni nivell, ni cordill.
Aquest, jo ho veig quan cada vegada que t'expliques les novetats i què s'ha de fer i tal, i esponjar la terra, d'això. És una feinada, eh?
És una feinada, sí, però és molt agraïda.
I tu, David, que deies que aquests dies estàs mandrós, no?
Sí.
Doncs...
A vegades m'aixeco al dematí, m'assento, a veure si em passen les ganes de treballar de les que tinc.
Sí, sí. No, llavors que t'hauràs trucar-me, llavors ja t'ajudaré.
Ens assentarem tots dos. Ai,
senyor.
No, hi ha feines que es poden fer, eh? S'han de fer l'hort, com dius tu, tot això, però hi ha feines que també s'han de fer a l'interior, eh? Per tenir...
No s'acaba mai, això.
No s'acaba mai les feines. I una de l'interior és... posar un sistema de rec és molt important. I en l'època de sequera que tenim ara, La manera com pensem de regar serà un factor molt determinant en la gestió del nostre hort. Seran moltes les varietats que podem posar-hi. Haurem de tenir present moltes coses: el clima, l'època de l'any, el tipus de sol. Caldrà pensar-ho bé per proporcionar una bona hidratació a les nostres plantes, tenint en compte que l'aigua és un bé escàs que cal utilitzar amb molt de raonament.
I més ara.
I més ara, sí senyor. Varietats són: podem regar amb una regadora, podem regar amb una manguera, amb una màniga, o per degoteig, que aquest poder és el sistema més bo que hi ha per estalviar aigua i que cada planta tingui la seva proporció d'aigua que necessita.
I fet així amb el goteig, si poses, cobreixes tot l'hort de palla, inclòs els tubs, aconsegueixes que la humitat no marxi i per la planta li va molt millor.
Sí.
O sigui, tota aquella aigua s'aprofita. I a part que afavoreix que no neixin herbes, també aguanta més la humitat.
Jo aconsellaria a la gent que ara que no, que durant aquest hivern que tothom s'ha queixat que no podien cremar coses així, doncs allò que ho guardin, tot allò que sigui, fins per exemple a la primavera quan passes la talla gespes per tallar la gespa que tinguis allà o coses, doncs tot allò guardar-ho. I això, el que dius tu, la palla o aquestes coses es poden servir per fer i mantenir l'humitat a sota. És molt bo, sí. Bueno, si vols parlar de...
Sí, home, s'apropen ara dues dates importants per a Catalunya. Són els patrons, no? El patró i la patrona. Sant Jordi i la Moreneta, la Montserrat de Montserrat. I entremig, Sant Marc. També hi ha doncs, diferents pobles i diferents comarques que ho celebren bastant, no? Comencem per Sant Jordi, si s'assembla. M'agradaria fer-vos una mica de detall de com es feia el Sant Jordi a l'època franquista, per d'una manera, no? Celebrava a Barcelona d'una manera força semblant a com es celebra actualment. Les diferències eren l'absència total de banderes catalanes, cal recordar que estaven prohibides, i l'escassíssima oferta de llibres en català a la Prada de Llibres. De la censura actuava tota pastilla en aquest sentit i només va deixar publicar al nostre idioma a partir de l'any 73 alguns llibres de temàtica folclòrica, de les sardanes i els jocs florals, i algunes traduccions del castellà. Difícilment es podien traduir el català llavors en novel·les estrangeres, ni franceses, ni ingleses, ni americanes. No seria fins a l'any 67-68 que es va començar a publicar novel·les d'escriptors catalans, i ben pocs. Una altra de les diferències era que les parades del carrer es situaven davant de les llibreries, i fins a finals dels 60 ja es van començar a situar algunes altres al Passeig de Gràcia. Respecte a les roses, les parades externes, igual que les de les llibreries, estaven davant de les floristeries. No hi havia els venedors ambulants que ara per Barcelona a tots els carrers. Però igual que avui, feia goig veure els homes sortint de la feina amb alguna rosa per obsequiar la parella. Generalment, al matí, es reservava per les roses i deixant a la recerca del llibre a la tarda. I un detall molt interessant: el nostre festiu, el dia de Sant Jordi, lluïa i llueix molt més si es cau un dia laborable, més que no si és un festiu. Dóna gust observar com aquesta celebració, ignorada pel règim franquista i eminentment barcelonina, ha anat a poc a poc arrelant a tot el territori català, a tot el Principat i a la Catalunya Nord, encara que poc al País Valencià i també poc a les Illes. No sé si vosaltres teniu... El record és bastant recent, suposo, no?
Sí, la veritat és que sí, però sí que és un dia que tothom, jo crec que el gaudeix molta gent, i molta gent diu que el dia de Sant Jordi hauria de ser festa, hauria de ser un festiu.
Per això hi ha molta polèmica i, per exemple, els llibres no volen pas que sigui festiu, eh?
Perquè després la gent marxa.
Marxa, sí. I a més, ja dic, a Barcelona, quan és en dia laborable, és molt més festiu que no pas si fos un dia festiu. Sí. Perquè ja ho dic, llavors tot es trenca una miqueta, no? Ara es veia la gent al carrer, són gent que treballa o que va a treballar, gent que va a comprar roses, que entra a la feina, surten del banc i tal, i a la tarda igual, no? Diguem, és un dia que no pot circular amb cotxe per Barcelona.
No, home, és impossible. I això també... A Girona, aquí a vostè sí, encara sí, però a Girona ja també es complica. Però no, és una festa, jo per mi és de les més maques que tenim.
Sí, sí.
Que no...
Aquest any precisament es cau en un diumenge.
Sí.
Sí.
Aquest
any, Hi ha gent que diuen si l'haurien de treballar a un dia festiu, un dilluns. Tampoc és això, però diguem, el que ha estat és això, l'extensió a tot Catalunya, a poc d'aquesta festa, no? I això és l'interessant.
Hi ha un costum molt jo trobo molt, molt maca, que és que les roses sempre solen anar acompanyades d'unes espigues verdes de blat, o sí, ordi, o una cosa així. Això es veu que és per commemorar que el sant, que era d'origen capadoci, és venerat com a protector del blat i de les gerbínies en general. De fet, el nom prové de la paraula grega gorgos, o jorgos, que vol dir pagès o agricultor. Per altra part, també la icona de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, quasi bé també moltes llars catalanes, i estan com el rebador o la sala està, que vull dir que són dos sants que molt arrelats de la nostra terra,
importants. Inclús ara podem passar a davant, però hi ha una dita que amb això que deies diu el bon pagès per Sant Jordi sap què farà l'ordi. O sigui, aquesta ja. Època ja sap si collirà, no collirà o...
Doncs jo tinc una... Això mateix que dius tu, jo m'havia pensat que moltes dites de Sant Jordi lliguen amb l'ordi, no? I aquest cereal del qual se'n fa la cervesa, no? Doncs tenim un sant que, a part de ser patró d'Anglaterra i de Catalunya, també l'haurien de nombrar protector d'aquesta beguda, la birra, popularment dita, no?
De les cerveses.
Sí.
El patró de la cervesa, sí.
I una dita de Montserrat, aquella que vosaltres no sé si això, però es deia que no és ben casat el que no porta la dona a Montserrat. No sé vosaltres si l'heu portat o si us heu casat o no.
Jo ja n'explicaré unes quantes, eh?
Jo encara sóc jove. Mira, també, però diu, qui ve de Montserrat i no porta romaní, ni té mort ni en vol tenir.
Oh, carai.
A veus, aquesta també...
Romaní també ara comença a florir, noi? Tens tota la raó.
I aquesta t'agradarà, mira. Per Sant Marc, berenar d'hora i sopar tard.
Berenar d'hora i sopar tard.
Perquè, clar, el dia ja se...
sí, sí, sí.
És més llarg.
I m'imagino que per Sant Marc ja... És que l'hivern de berenar quasi bé no n'hi havia de berenar, eh? Com que se sopava més aviat, doncs ja quasi...
Per això ara podria... Hi havia la dita aquella, no?, de... Per Sant Rafael, berenar...
Sant Marcel.
Sí, exacte. Sí.
Doncs ara tenim que per Sant Marc torna a berenar.
Efectivament. Doncs jo, si vols, us explico una mica del tema de Montserrat. Aquí hi havia la importància de la muntanya de Montserrat a casa meva. I d'aquí també podeu riure, eh? Diu, la muntanya de Montserrat, el monestir, la Mare de Déu, Montserratina, sempre han tingut una importància especial a la nostra família. Tots els aconteixements que s'han subit a casa nostra, a la meva família, han estat en un moment o altre complimentats al monestir. I parlo des de l'època de la meva rebesàvia, que s'hi va casar en primeres núpcies i després de vídua en segones. Fent un inventari ràpid, puc dir que a Montserrat s'hi han casat, a més de la rebesàvia, dos cops, els meus avis paterns, els meus pares, els tres oncles, les meves quatre cosines, tres cosins i els tres germans meus. A més a més, alguns dels descendents també. A tot això, que el dia sumari les celebracions d'algunes noces de plata i d'or que abans ja s'hi havien casat. Ara hi podem sumar les presentacions dels infants nascuts en el si de la nostra família un cop batejats, tots, i les oferenes fetes un cop rebuda la primera comunió, de quasi tots nosaltres, avis, pares, germans, cosins i descendents. O sigui que podeu veure...
Ja teníeu el bon familiar.
Sí, teníem un autocar que anava amunt i avall repartint...
El cremallera el van fer menor vostre.
Però si mireu els àlbums de casa, doncs el que feia els meus pares o el que fa de família, sempre hi ha un moment o altre en el que surt Montserrat, amb cabassos, amb criatures...
I la cassola de fang també o no?
No.
O només era per capellades?
No, la cassola de fang era per capellades. No, però això és així, eh? I recordo que de petit passàvem amb certa periodicitat un parell o tres de dies en alguna de les cel·les per assistir a algunes de les cerimònies religioses amb les pertinents cants gregorians. Ha sigut sempre, o sigui, la Verge de Montserrat, recordo la meva àvia que tenia com a cap de llit, tenia un quadre de la muntanya de Montserrat, amb la Verge de Montserrat, però tot una filigrana, eh? I a més, vull dir, era això, era contínuament aprofitant quants avals de mi per anar-hi. Parlant de Montserrat, us recomano, si alguna va dineu, a veure el Museu de Montserrat, en el que hi ha alguns quadres molt importants. Hi ha un Greco i un Caravaggio, com a mínim.
Serà una excursió per anar-hi.
Doncs ja veieu, eh?
Molt bé, si parlem una mica de gastronomia ja...
Home, sí, potser sí, no? Potser sí.
Doncs, parlant de gastronomia relacionada amb la Diada de Sant Jordi, em ve al cap un tipus de cuina que en podríem dir la cuina de paper, per la gran quantitat d'obra impresa que tracta principalment de temes directament relacionats amb la cuina i l'alimentació. Avui, amb el mòbil que portem tots a la butxaca, ho podem trobar tot, si ho sabem buscar-ho, això sí. Però en el nostre aprenentatge ens vam basar sobretot en els receptaris publicats pels grans mestres. Si bé la Viquipèdia ens diu que el llibre més antic que es coneix és L'art de la cuina, que Marc Gavi Apici hauria redactat entre els segles primer i tercer després de Crist, gaudint també del privilegi de comptar amb receptaris molt antics, el llibre del Sant Sobí, el llibre de Coc, de la Canonja de Tarragona. I, fent un salt als nostres dies, ens vam assabentar de la gran cuina francesa a través dels receptaris de l'Escoffier, d'en Pella Prat, d'en Domènec, sense deixar de citar els articles de Luján a la revista Destino, i a casa nostra aquell llibre El que hem menjat, d'en Josep Pla, que parla ben bé de la nostra cuina, o L'art del menjar a Catalunya, de Miguel Vázquez Montalbán, i tants altres, tant escriptors com professionals de la cuina, que amb els seus llibres ens han traslladat els seus coneixements, als quals hi hem accedit, i han sigut font inesgotable per la nostra formació. Tots aquests llibres tu també en deus haver fet.
Sí, en tinc uns quants. I veus, ara per Sant Jordi és la recomanació comprar llibres, però n'hi ha de molt interessants que parlen de cuina, parlen de la història de la cuina, de més senzills, que qui no sàpiga quin llibre regalar, un llibre de cuina també és un bon d'allò.
I jo, com la música, perquè, per exemple, tu si vas a un concert i et diuen ara escoltarem el concert número 4 de Mozart, i vinga, patim, patam, i la música. Bé, et sonarà, però potser no sabràs ben bé aquell concert, segur que té una història i té algunes anècdotes, alguna cosa, és bonic que t'ho expliquin. Doncs amb les receptes jo també trobo també que és molt important això, que d'una recepta que t'expliquin la història i de què va venir i i això gràcies als llibres, que per Sant Jordi regalar un llibre de cuina pot ser una evolució, no?
I tant, i tant.
Molt bé. Doncs què, com us sembla?
Amb l'arribada de la Pasqua i la Primavera, jo en els llocs on havia treballat, llavors començava els grans temps de les celebracions, comunions, la primavera, els banquets de casament i tot això. I jo tinc molta història per parlar d'això dels casaments i d'aquestes coses de menús per ara aquest temps.
Sí.
No sé qui comença.
Sí. No, mira, ara ve... El primer és Sant Marc, no?
Sí.
O no, el primer és Sant Jordi.
Sant Jordi, Sant Marc i Sant de Montserrat.
Doncs la Verge de Montserrat.
Perdó.
No és santa,
Perdó.
Sóc un entès, Sóc un entès.
La Mare de Déu, no?
La Mare de Déu, sí. Mare de Déu de Montserrat. Doncs, què et sembla? Fem de Sant Jordi? Fem alguna cosa de Sant Jordi? Per exemple... S'ha posat de moda últimament, no sé si ho he vist en les pastisseries, el pastís de Sant Jordi, no? Però cada pastisseria té diferent i tal. I en realitat és una mena de mil fulles que pot ser o bé de pasta de full o pot ser de pa de pessic, i llavors doncs, hi posem entremig doncs, crema, doncs, crema pastissera o bé crema catalana. I després per sobre, doncs per posar les quatre barres, a part de la crema, doncs hi col·loquem alguna gelea de maduixa o de gerds per fer les quatre barres, no? I això és un invent molt recent, com també el del pa, el del pa de Sant Jordi, que hi ha de diferents menes. I aquest potser és una mica més antic que no pas el pastís, no? I el pa és, en realitat, és fer una massa de pa. Més o menys, si fem doncs, amb un quilo de farina, doncs hi posem llevat de forner, aigua i sal i un pèl de sucre. Tot això doncs, ho ben amassat, i a partir d'aquí ho dividim en tres parts. Dues de 600 grams aproximadament i una de 400. Perquè quedi repartit amb una més petita. Les dues grosses, una la li barregem doncs sobrassada, i l'altra, mirant que sigui bona, que sigui de Mallorca, i l'altra li barregem doncs un formatge que sigui miqueta fort, no? Li podem posar, ja que estem a Mallorca, doncs un de mou ratllat, doncs més o menys una quantitat d'entre 100 i 150 grams de cada una de les coses. Aquí no hi posem cap greix, ho deixem, doncs ho amassem, i llavors fem un cop amassat, encara no es deixa reposar, i fem amb el corró uns rectangles, i aquests rectangles, el de formatge el dividim en cinc tires, i el de sobrassada en quatre, i les superposem de manera que ens quedi un rectangle gros doncs de les nou tires, no? I llavors el tallem de manera que ens quedin com una nena de panets grossos d'unes dimensions molt semblants. L'altre, la que ens quedava, i barregem uns 50 grams de mantega, i a més unes nous picades, i fem també una massa, i també la allarguem, i aquí la tallem de manera que se'ns serveixi per embolicar els panets, i això ho deixem reposar, no, ara fem, perdó, abans de deixar reposar, fem els panets, els emboliquem amb la massa de nous, i llavors sí, els deixem tapats amb un drap durant un parell d'hores, una hora i mitja, dues, que creixin, una vegada d'això els posem al forn entre 10 i 15 minuts a 210, que ja estarà calent, i ja tenim el pa de Sant Jordi. Cal tallar-lo, veurem les quatre barres, aquí bé. També pot ser fet així, obert en comptes de tancat, va a gustos, no?
Sí.
A mi m'agrada més així tancat, que té més gustet. És un pa fàcil de fer, i aquest sí té un cert valor històric relatiu.
Feina a les cases particulars o les
panaderes? A les plaques totes en tenen.
Ah, sí?
I a les cases particulars algú en fa, no? A casa només fèiem, compràvem el pa, algun pastís d'aquests, i la meva mare feia un pastís de salat, el que aquí ho diem, el braç de gitano de puré de patata, amb tonyina i salsa de tomàquet. Tot això, en comptes de fer-lo rodó, el fèiem aplanat, i llavors la meva mare posava doncs les tiretes de pebrot amb la maionesa i cantàvem els segadors.
Molt bé,
doncs mira, jo ara que ve Sant Marc, doncs parlarem del pastís Sant Marc o Massini, i tu, com deies, de la història,
això.
Segons els de Lleó el van inventar ells al segle XII, però hi ha gent que diuen que prové d'una pastisseria d'Uruguai, que el pastisser era de família italiana, per això porta aquest nom, però es veu que la confiteria era confiteria Carrera, per tant, que prové d'un català. Mm-hmm. Per tant, sigui el que sigui, el Sant Marc és català.
Això és el que interessava.
És el que toca. Llavors, és un pastís una mica complex. És el típic pastís que veiem de crema cremada a les pastisseries i que està omplert de nadell xocolata. Ara potser ha passat una mica la història, però abans, en molts de casaments, el pastís o comunions era el Massini de tota la vida, no? Que feien servir. Llavors, el dia abans hauríem de fer un pa de pessic, faria amb ous, sucre, farina i la pela d'una llimona tratllada. Per fer-lo no farem servir llevat, ni químic, ni res. Agafarem els ous, els separarem les clares de les gemmes, i agafarem i muntarem les clares a punt de neu, els deixarem a un costat, i llavors amb el sucre i la farina, i amb el sucre i els rovells, els batarem fins que doblin el seu volum. Ja veureu que queda com d'un color blanquinós. Llavors barrejarem els rovells així muntats amb les clares, ho barrejarem ben suau de que no baixin, i després hi anirem tirant la farina i ho anirem barrejant, i la ratlladura de llimona, i anirem barrejant amb la farina sense que ens baixi. I llavors això el curem al forn preescalfat a uns 180 graus. Normalment en 20-25 minuts el tindríem cuit. Llavors, també pel dia abans aniria bé fer la gemma, perquè així ja és freda. I per fer la gemma farem servir 170 grams de sucre, 3 ous i 40 centilitres d'aigua. Es tracta d'agafar, fer un almíbar amb el sucre i l'aigua, fins que arrenqui el punt de bullir i parar-lo, i ja està. El deixem refredar i llavors agafem els ous, separem la clara de la gemma, agafem la varilla amb un cassó, fiquem els ous allà dintre i anem tirant l'almíbar a poc, ben batent, ho posem a un foc suau i ho anem barrejant fins que quedi espès. Llavors això ho agafem, ho reservem amb una bandeja fins l'endemà. Un cop tenim la trufa, també, mira, la podríem fer el dia abans. Podem agafar 200 grams, depèn del gust, si la voleu molt forta o molt suau. Aquesta recepta de la trufa podeu fer trufa amb llet, trufa amb xocolata, trufa blanca. Si feu servir sempre les mateixes proporcions, no hi ha problema. I és la mateixa part de nata líquida, a un 35% de matèria grassa, i la mateixa quantitat de xocolata, sigui amb llet, o sigui blanca, o sigui negra. Llavors, agafem, portem, ho posem en un cassó i posem la crema de llet amb la xocolata i ho anem coguent fins que queda tot desfet. Un cop queda tot desfet, ho traiem del foc i ho deixem a la nevera fins l'endemà. I llavors, pel muntatge, seria partim el pa de pessic per la meitat, amb l'almíbar, xoquem tot el que... Bé, això que no l'he explicat, vas d'almíbar? Vinga, fer una mica més d'almíbar amb sucre i aigua i llavors tirar-hi algun licor, si volem, o suc de llimona, si no volem tirar licor. Partim el pa de pessic pel mig, mullem bé el pa de pessic amb aquest almíbar i llavors es tractaria de, amb la nata que ja tenim muntada, la trufa que la traiem de la nevera i amb una varilla la muntem, veurem que sembla una pasta molt dura, però que la vas muntant i queda la trufa feta, doncs faríem això, agafaríem el pa de pessic, l'untaríem amb l'almíbar, posaríem una capa de xocolata, una capa de la nata muntada, posaríem l'altra part del pa de pessic a sobre i llavors hi posaríem la gemma. Podem posar per sobre i pels costats i després amb ametlla trencada o crocant que va d'embrutir els costats. I ja està. Com a truc, quan parteixis el pa de pessic, quan vagis a tapar la part que et queda dalt, que et quedi sota. Yeah. I llavors el pa de pessic queda, el pa de pessic viu a sobre i se t'enganxa bé la crema i queda més planer. Mm. I és millor. I ja està.
Un complement al que acabes de dir tu, des quan es fan les gemes aquestes, la base mateixa, si llavors fem amb uns flamets petits, com la Maria, tenim el que en castellà se diu tocinillos de cielo.
Exacte. Sí. I són bons.
En català
se'ns diu gemes. Sí, gemes. El que passa que no s'usa.
Però des d'aquest programa donem per acceptat tocinillos.
Sí, entre cometes, no?
I si a algú no li agrada...
Els tocinillos, els tocinillos.
Ja us he dit que parlaria d'aquesta època, i el meu record de l'hostaleria era de molts casaments i molts banquets d'aquests. I jo vaig començar, per exemple, en un hotel de 3 estrelles, i llavors un casament consistia en un plat, entrava els convidats, un plat fred, després potser un plat de peix, de primer, i un plat de carn, i el pastís, i ja estava tot. Però després, l'entrada al segle XXI, doncs les coses van evolucionant molt, i de cara la gent, doncs, queda bé i impressionar, sobretot els convidats, saps, que diguessin, oi... I esclar, això, els restaurants es portava també innovació i vinga, hem de posar-hi un sortit de formatges, després un sortit d'ibèrics, després, no sé, un d'això és allà...
Coguent gambes a la platja.
Coguent gambes o tallant el pernil allà, saps? Recordo que una vegada estava jo tallant allà un pernil i vinga, i tota la gent allà en cues a buscar pernil allà al plat, i s'acosta un senyor i diu, s'ha fixat que té més èxit el pernil que la novia?
Sí. I el que toca el violí.
Sí. Bé, doncs, llavors, esclar, i es feia molt... I després, amb els conjunts musicals, que a vegades hi havia un que tocava l'arpa o música de corda en els aperitius, després dins el menjador un altre tipus de música. Això ens portava molt de follon. Amb un altre aspecte, que són els fotògrafs. Que els fotògrafs es van convertir en els autèntics mestres de cerimònies de les cerimònies de casament. I a vegades doncs, portaven els casaven a l'església de Llagostera, per exemple. A les fotos al jardí de Santa Clotilde de Lloret. I nosaltres allà amb els convidats, i vinga, els entretinguin durant els cosa. I esclar, ens portàvem el d'enrenou. Però bé, jo faré una recepta que l'altre dia vaig anar amb un metge, ja gran, i em diu, vam parlar de l'hostaleria i de coses així, no? Diu, jo abans me'n recordo de les parrillades i les fritures que es feien, eh? I diu, i ara no trobes enlloc la fritura de peix, eh? Doncs jo avui me'n recordo que la feien molt en els casaments, això, la fritura. Doncs posem una fritura de peix. Abans s'havia fet molt aquest. I els ingredients. I posien tres classes de peix de rodanxa, eh? El rap, jo hi posava, un tall de lluç i un filet de llenguado. Quatre rodelles de calamars i dues gambes i dos escamarlans per cap. Un cop salpebrats els peixos de rodella i les gambes i els escamarlans, trets els bigotis i després pelades una mica les cues, els enfrinàvem amb una barreja de farina de blat i farina de cigró, el tipus andalusa. I els calamars els fregíem amb pasta rodona. Aquest plat s'acompanyava sempre amb un tall de llimona i una salsera de romesco i una de maionesa. I teníem el primer plat.
Ara vas a un restaurant i trobes això i en fuges una mica, no? No acabes de...
Sí, ha canviat molt això. No? Sí. Algun dia en parlàvem, Àngel, que fa els anys 70, els 80 del segle passat era el còctel de gambes, sí, el llenguat de la Minier, després hi havia doncs, el filet mignon i els postres clàssics de la història, no? I els pijames i tot la història. Ara, això, si ho veus, dius... sembla que vegis allò al segle amb 3 anys o 3 segles enrere, no? Diguem. Tot això ha canviat molt ara.
Bé, què més?
Bueno, va, si ve Santa Montserrat, una coca per Santa Montserrat, perdó, Santa, no?
No, la Verge de Montserrat.
La Verge.
O la Mare de Déu o la Verge de Montserrat, eh? Mare de Déu,
espero
o la Moreneta.
No tingui compte, en compte.
No sé.
Farem la coca...
Tens nota negra, eh?
Posarem gomets. Farem servir farina, aigua, ou, sal, llard, sucre, llevat premsat. Llavors aquí podem fer servir vainilla d'aquesta química, aquesta que ve líquida, no el sucar vainillado, que no és el mateix, i sucre. Llavors agafem el llevat amb el sucre i l'ou i la vainilla, això ho desfem tot conjuntament. Llavors s'hi afegeix el... Espera, ara m'he perdut, eh? Això, incorporem la farina, que sigui de força, la sal, el llard i l'aigua. Això ho podem fer amb una amassadora d'aquestes mecàniques o ho podem fer a mà. A mà hi estarem més, però bueno, ja hi estem posats, fem-ho a mà. Això anirem barrejant i llavors si falta una mica d'aigua o quedi falta una mica de farina, podem tocar-ho, però en principi que estigui ben amassat. Un cop la tinguem ben amassada, la deixarem reposar uns 10 minuts, un quart, així es perdrà una mica la força de l'amassat, i llavors passat un quart d'hora així, la repartim amb quatre talls, per més o menys, la tallarem, i a l'hora de treballar-la, en com que és així com més brioix, ho treballarem amb oli en comptes d'en farina, que d'allò. Llavors, amb el curro li donarem la forma que vulguem de coca, així és una mica estirada o ovalada, i llavors s'ha de fer fineta la massa. Els anem col·locant a la sabata del forn, un al costat de l'altre, i llavors agafarem i els deixarem posar, els podem posar en el forn mateix que llevin, sense encendre, o en una part que sigui càlida de la casa. Quan siguin llevades, els pintem amb el batut i llavors hi podem posar també pinyons, si volem, o sucre. El sucre sí, els pinyons són optatius, però el sucre sí, li tirem. I llavors les enfornem a 190 graus durant uns 20 o 25 minuts. Hem de vigilar que cada forn també és un món i que no se'ns cremi. I un cop les tinguem cuites, pues... qüestió de menjar, llavors aquí tenim la versió d'obrir-la i omplir-la amb alguna cosa, però la de Montserrat en principi és només així, sense fer-se i ni res.
Recordo que la coca de Montserrat tenia com una mica de vora, eh? Sí, hi pot fer de...
Vale.
Que les diferenciava de les de Vilafranca, que són sense vora.
Doncs...
Ara m'he recordat, el dia de la
i van amb sucre, efectivament, sense pinyons, però jo també
és optatiu, però
bé, sense tirar de sobre el programa, i ens hem enrotllat una miqueta amb altres coses i ens ha quedat a la nevera, ens han quedat algunes coses, com per exemple el mató, ho farem un altre dia, eh?
Doncs, estimats oients, fins a la setmana que ve, que tindrem amb nosaltres la nutricionista Anna Botinyac, que ens assessorarà perquè puguem gaudir del menjar, però d'una manera sana, i que ens puguem trobar tots bé, i doncs us emplacem escoltant-nos la setmana que ve, el diumenge. Moltes gràcies.
Gambes a la planxa, fetge amb all i julivert, entremesos variats, cigrons estofats, musclos a la marinera, escudella i sopa d'all, cargols a la llauna, truita d'aubergínies i arròs amb conill.